Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a El món és digital, un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. La nostra convidada d'avui, Laura Rodríguez, és autora d'uns quants llibres sobre tecnologia, una inquieta emprenedora, membre del Consell de Direcció de CiviCAE, l'associació que treballa perquè el desenvolupament i la socialització de la intel·ligència artificial siguin ètics i en benefici del bé comú.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Bé, Aurea, doncs el primer, donar-te la benvinguda al nostre programa.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Bé, saps que últimament aquí al Món és Digital estem donant espai a CiviCAE, aquesta associació que s'ocupa de temes relacionats amb la intel·ligència artificial, associació de la qual tu formes part i crec que estàs a la Junta de Govern. I, molt bé, doncs, potser el primer que et preguntaríem, que ja li hem preguntat a tres persones que ja han passat, però quina és la intenció, o sigui, per què es va crear aquesta associació? Què és el que pretén aconseguir?
Bueno, pretén involucrar la ciutadania una mica en pensar quin és l'impacte de la intel·ligència artificial i que això sempre es faci a fi de bé de les persones i no al marge de les persones. És una mica involucrar, al final, els que estem més impactats en tot el que és els desenvolupaments tecnològics són les persones. I, per tant, a vegades es fan desenvolupaments en favor de la tecnologia o pro de la tecnologia o per tecnòlegs exclusivament que no tenen present a qui va adreçat això o el que sigui. I no només això, sinó que amb l'impacte, el potencial impacte que té la intel·ligència artificial, no només casos concrets, sinó en la manera com existim, com vivim, com transformem, com treballem, com tot, doncs creiem oportú que hi hagués algun tipus d'organització que tingués present això i que involucrés el punt de vista de la societat general, com a ciutadans.
També crec que una de les funcions és tot el tema ètic, tot el tema de l'impacte o dels perills que pot tenir per la societat i conscienciar-la de cara a això. Tu, entre altres coses, entre altres moltes coses que podríem definir que ets creativa, per descomptat, acabes de fer dos llibres. Ara et preguntaria, amb quina mida has utilitzat l'intel·ligència artificial per fer aquests llibres o són anteriors a l'eclusió?
No, correcte. És una pregunta molt adient, perquè el primer llibre, que és Antes muerta que analògica, el vaig publicar el novembre del 2022, que és quan es va fer públic, d'alguna manera, o vam obrir tots els ulls davant del xat GPT. No? Llavors, el segon llibre, que justament el vaig començar a escriure quan va sortir això, per la tremenda repercussió que podria tenir a les nostres vides i perquè em preocupava personalment, i que es diu Antes muerta que sin IA, que IA vol dir intel·ligència artificial, el vaig començar escrivint de la mateixa manera que l'anterior. És a dir, tots dos llibres tenen una sèrie de capítols que tracten diferents temes i en cada capítol vaig demanar a algun expert o una persona de referència que em fes un comentari. Llavors, en el segon llibre vaig pensar, home, aquest segon comentari en aquest segon llibre, que és Antes muerta que sin IA, a lo millor hauries de provar que aquest comentari te'l fes una intel·ligència artificial. I vaig començar a donar-li el que jo havia escrit i que em fes un comentari de cada capítol a través del xat GPT i altres IAs. El resultat va ser bastant artificial, molt artificial. I llavors vaig dir, uf, això està molt enllaunat, no m'agrada. I vaig tornar a les persones. Però hi ha dos capítols en els quals sí que vaig deixar la interacció amb la IA. Un d'ells, perquè li vaig demanar justament, en aquest cas va ser el xat GPT, que li vaig demanar que em donés la llista de les 10 dones més importants en intel·ligència artificial. I sorpresa la meva, que em va donar, bueno, ipso facto, li vaig demanar concretament que em digués el nom, que em digués la seva experiència i el per què les havia escollit. Vale. Em va donar 10 noms, 10 noms amb les referències, tal, tal, tal. Llavors vaig començar a comprovar i vaig dir el primer nom, bueno, la senyora, Universitat de Stanford, no sé què. Vaig pensar, pues ni que mal, no? Bastant bé. El segon nom, pues, el mateix. Per el tercer nom vaig dir, que raro, aquest nom és molt raro, em sona molt raro. Llavors vaig comprovar i resulta que era un home. És a dir, que ho he deixat perquè veiem que el que diuen no té per què ser veritat, perquè no distingeixen si és veritat o no és veritat, que al·lucina, que vol dir que s'inventen coses, en aquest cas també, i es confonen, i que per tant s'han de verificar tot el que ens dona aquestes intel·ligències artificials generatives. Llavors, en aquest cas, vaig deixar específicament la cagada de la IA i explicant el per què. No? Em va servir per explicar el per què. I en el segon cas, perquè vaig participar en una espècie de concurs de Twitter que deia que facis un vers amb 140 caràcters, no? Sobre un tema. I bueno, jo com que vaig pensar, que xulo, no? I el vaig fer sobre la intel·ligència artificial. I vaig fer un poema molt pet curtet sobre la intel·ligència artificial i amb les premisses de que havia de ser sobre la igualtat. Sobre la igualtat, la intel·ligència artificial i de 140 caràcters. Jo vaig fer el meu. I va ser, no vaig guanyar, però quasi. I llavors vaig pensar, bueno, a veure què fa una IA, quin tipus de poema surt, no? A veure si és millor que el meu. I també l'he deixat allà. I aquesta cosa us ho deixo a vosaltres que jutgeu si és millor o pitjor.
D'acord. Jo crec que és molt important això que has dit per la gent que ens està sentint, sobretot gent jove, que es pensa que això és la panacea, el ChatGPT concretament, o altres generatives, que, ojo, perquè al·lucina, s'inventa, no té cap pudor a l'hora de dir amb tota la cara una mentida terrible, que, bueno, que per ella no és una mentida, ella simplement, bueno,
No.
ha inferit una sèrie de dades i ho diu tan tranquil·la, sense cap pudor, com dic. Per tant, atenció, utilitzem la intel·ligència artificial, evidentment, utilitzem-la i cada dia més, però sempre sabent que és un ajut que se l'ha de vigilar. La pregunta a continuació és, perquè hi ha pors per part dels creatius, hi ha fotògrafs, escriptors, tot tipus d'artistes que estan espantats o espantades davant d'això que tenim aquí. Tu què creus, que és un perill o és una ajuda pels creatius? Com ho contemples?
Bueno, aquí hi ha la versió, sempre a la vida, sempre hi ha el que veu el got mig ple i el que el veu mig buit, no? Llavors, el que el veu el got mig ple són aquests motivats, que dic jo, que han vist el nou pinzell d'aquest segle. O sigui, han passat del pinzell al ratolí, de dibuixar el ratolí, del ratolí ara al prompt, no? Ara amb un prompt pots fer una cosa, és a dir, una ordre que li dones a la intel·ligència artificial a través de la teva veu o a través d'escriure unes instruccions, et fa un dibuix o et composa no sé què. I en comptes de tenir aquarel·les o tenir colors en el Paint o en el que sigui, ara tu tens una sèrie d'imatges o una sèrie d'altres obres amb les que recomposes i fas aquesta composició. Però no deixa de ser una composició més, d'una manera diferent, que no exclou en cap moment les altres, sinó que et dona altres possibilitats. Jo no sé si veu veure l'escenografia que van fer durant Alice a façana de Pedrera, que era d'art digital, no? I era preciós, o sigui, era una cosa preciosa, o sigui, hi ha coses tremendament precioses. Aquest és el got mig ple. Ara bé, de què s'alimenta aquestes composicions i tal? Aquí és on hi ha una mica el problema. Aquest és un primer problema, que és que totes aquestes imatges, totes aquestes obres, tots aquests articles, tot aquest coneixement de que s'estan alimentant aquestes IAs, no hi ha hagut un filtre, sinó que d'alguna manera algunes d'elles s'estan alimentant de tot el que troben a internet o de tot el que troben. Llavors aquí hi ha drets d'autor que s'haurien de respectar com respectat sempre. Llavors jo no entenc que perquè diguin que la teva obra dintre del món d'internet és una cosa molt petita, no hagis de respectar la llei. Això jo no ho comparteixo de res. Llavors, aquesta és una cosa. L'altra és els creatius siguin actors de doblatge, siguin, pues ara, per exemple, els cantants, que ahir o abans d'ahir van fer un manifest, 200 cantants de primer nivell, dient que per favor, que s'aturés l'ús de les seves veus, de les seves obres, etc etc, amb l'intel·ligència artificial generativa, vale? Que aquí hi ha dues coses. Una és que està substituint o que d'alguna manera democratitza certes coses que feien certes persones molt creatives, però que ara qualsevol pot fer una cançó gràcies a aquestes eines, o qualsevol pot fer, pues això, un llibre, no? Gràcies a que t'ajuda a escriure, o gràcies a que tal. Aquest és una cosa, que és que està d'alguna manera fent tarees o ajudant amb tarees que teníem, que feien les persones, no? I que aquesta és una cosa. I l'altra cosa és que s'estan violant els drets d'autor, que això és una cosa diferent. Llavors, si me preguntes la meva opinió, jo et diria que la llei l'hem de complir tots. Sigui
Sí,
OpenAI, sigui qui sigui.
però això dels drets d'autor també està molt per veure si realment està copiant o no, perquè al cap i a la fi tots els autors, de lo que siguin, pintors, aquesta és la meva opinió, músics, també s'estan nodrint de tot el que han vist. Vull dir, no hi ha ningú que arribi, neixi, visqui en una illa, completament aïllat, i vingui aquí i sigui un gran creatiu. No, un creatiu és una persona que té moltíssima cultura, és a dir, que ha vist moltíssima pintura o que ha sentit moltíssima música, i gràcies a tota aquesta aquest nodriment és capaç d'innovar. Per tant, bueno, això cal mirar
Aquí
quan
hi
és,
ha...
quan
Aquí
realment viola drets d'autor, quan realment s'està inspirant
bueno.
en tota la cultura que existeix. Eh?
Bueno,
I
aquí és el tema.
respecte a el que dius de... Jo estic d'acord que no es pot clonar la veu d'una cantant famosa, però bueno, és que ara el que sortiran és cantants famoses o cantants famosos que no violen res perquè són ells mateixos, seran noves veus.
Totalment, sí, ja, això és el que et dic del got mig ple, mig buit. Aquí hi ha, per exemple, clar, ara aquest és el debat entre la innovació, és a dir, si deixem que tot flueixi i a veure què passa i quines aplicacions té, no? I el de la regulació. O sigui, aquí hi ha dos debats. O deixem en llibertat que això sigui així, o ho regulem. Per exemple, en el cas dels drets d'autor, Japó ha decidit que en el cas de l'entrenament de les intel·ligències artificials, això no es tindrà en compte. És a dir, no hi haurà drets d'autor en el cas de l'entrenament de les IAs. Què vol dir això? Pues que si en el passat, al segle XX, buscàvem els paraïsos fiscals, els calés, ara les empreses buscaran llocs on establir-se, on puguin entrenar els seus, en aquest cas, les intel·ligències artificials, amb llibertat. Per tant, Japó, entre cometes, podria ser un paraís d'entrenament d'intel·ligència artificial per les tecnològiques. Dius, i això, ara estàs dient una cosa que no té sentit. Sí que té molt sentit, sí que té, perquè pensa que Estats Units ha fet un estudi, que jo em vaig quedar glaçada, que parlava dels deserts de la intel·ligència artificial. Deserts de la intel·ligència artificial són aquests llocs en els quals no hi ha talent, no hi ha empreses que es dediquin a això, no hi ha teixit. I la conclusió de l'estudi deia que només als Estats Units, en els llocs on es preveia que hi hagués més activitat sobre intel·ligència artificial, eren 13 ciutats. La resta eren deserts de la intel·ligència artificial. Llavors tenien por de lo que implica tot això. Pues imagina't això que t'estic dient.
No, 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 interessant. Apuntant amb el mateix, de fet ja ho has dit, però creus que la regulació és un fre a la innovació i a la competitivitat? O és un estímul? O sigui, la
És un
regulació
fre
és allò de
al...
ponerle portes al campo, no? Vull dir...
Exacte. És un fre a ponerle puertas al campo, però també és veritat que tot no vale. És a dir, no podem permetre que tot... És com dir, doncs, per exemple, les armes autònomes, que és una de les aplicacions més grotesques des del meu punt de vista de la IA, hauria de ser un consens mundial de que això no estigués permès. És a dir, que tu no poguessis fer servir la intel·ligència artificial ni cap altra tecnologia a favor de la tecnologia dual, que és la que es fa servir, doncs, per defensa, per el que sigui. Vull dir, això, el de les armes autònomes, per mi és un tema que no s'està tocant i és el pitjor que està passant. I com això, altres coses. És a dir, si ara Gaza han fet servir intel·ligència artificial per reconèixer facialment la gent i poder-los detectar, i etcètera, etcètera, doncs això és un ús dual de la IA. Per tant, això hauria d'estar prohibit. No, següent. Aquest és el tema. O sigui,
Sí, el que passa és que és el que deies, el Japó té la seva regulació, ja no parlem de Xina, no sé què farà Rússia, vull dir, és evident que Europa té molt bones intencions i Civicai, però que evidentment doncs passarà de tot, però jo no, jo estic totalment d'acord que ha d'haver-hi regulació, no? I com creus que s'hauria d'articular el concepte de lo que podrien anomenar responsabilitat tecnològica?
pues justament això que estem parlant. O sigui, de la mateixa manera que quan internet va començar i van haver-hi uns estàndards mundial que es van acordar, que tu dius, oh, això és molt difícil perquè al final d'un inventor, els conflictes, vale, sí, t'ho compro. Però en el fons, internet sí que ha tingut un consens global. A mi em va alegrar, fa 2 dies, pues, va haver-hi una conversa entre el Biden i el Xi Jinping, no? Perquè en el fons no estem tots tan bojos. I la idea és aquesta, una mica de que hi hagués un consens mundial, com va haver-hi amb el món en la seva època per l'ús d'internet obert i connectat del món, doncs que hi hagués uns consensos. Que això, el d'Hiroshima ja intentava posar les bases, però s'ha de treballar a nivell global i han d'haver-hi tothom ha d'estar d'acord de que hi han d'haver-hi doncs, aquesta responsabilitat tecnològica en el sentit de que la tecnologia només es faci servir a fi de bé.
Àurea, com sempre, molt interessant tot el que ens expliques, però el temps és inexorable i de moment no el controlem ni amb la IA. Ens queden 3 minuts curts. Jo m'agradaria que ara t'adrecessis a tots aquells que ens estan sentint, sobretot empresaris que tenen empreses que poden aprofitar la intel·ligència artificial, però que tenen por, que estan, o que ni l'han tocat o que no ho veuen clar. M'agradaria que els animessis, vaja.
Bueno, jo sempre animo perquè jo ja saps que el meu és la innovació, en especial tecnològica. Llavors, no fer res no és una solució a la vida. Per tant, el que has de fer és buscar solucions als problemes que tens amb la millor tecnologia, amb la millor eina que tinguis, inclosa la intel·ligència artificial. I aquesta, gràcies a Déu, ha vingut per quedar-se i, per tant, per què no fer-la servir per ser més competitius? I això és el que s'ha de fer, o sigui, posar-hi gent amb criteri, sentit comú i coneixements. I és, bàsicament és això, integrar-la a la teva empresa.
Vale, i ara sí que ens queda la cloenda final, que a mi sempre m'agrada que et facis tu l'última pregunta, la que jo no t'he fet, però creus que és important que coneixem sobre intel·ligència artificial o sobre Civicai o sobre el que tu vulguis. Un minut.
Bueno, a mi, jo crec que la pregunta més important és fins a quin punt deixarem a les màquines decidir per nosaltres? Aquesta és la gran pregunta.
Bé, doncs amb aquesta gran pregunta que queda penjada en l'aire, jo pensava que et faries la pregunta i la respondries, però acomiadem avui a l'Àurea, que ja ha passat més d'un cop i espero que torni a passar pels nostres micròfons, i res més, ojalà la intel·ligència artificial, que sí ha vingut per quedar-se, doncs la sapiguem aprofitar tots i aquestes regulacions siguin el més profitoses possibles. Res més, moltes gràcies, Àurea.
A tu, com sempre. Adéu.
El món és digital.
El món és digital.
Bé, interessant, interessantíssima associació i jo diria que absolutament necessària i des d'aquí us encoratjo, us animo a que entreu a la pàgina web que és civicai.cat i us feu membres perquè realment cal la col·laboració de tothom.
El món és digital.
El món és digital.
I ara, per tancar el programa, és el moment en què el Saúl Gordillo ens posa al dia sobre l'actualitat al món de la intel·ligència artificial.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Benvinguts i benvingudes a una nova edició d'Algoritme Transparent, la vostra finestra al món de la intel·ligència artificial i la tecnologia dins del programa de ràdio El Món és Digital. Soc Saúl Gordillo. Aquesta setmana hem assistit a un vertiginós desplegament de novetats, col·laboracions i debats que marquen un punt d'inflexió en la nostra relació amb aquestes tecnologies emergents. Comencem amb una notícia que ha captivat l'atenció de tothom: l'aliança entre el govern espanyol, liderat per Pedro Sánchez, i el gegant tecnològic IBM. Aquesta col·laboració promet desenvolupar una intel·ligència artificial multilingüe capaç d'entendre i interactuar en espanyol, català, gallec i basc. Aquesta iniciativa no només representa un avanç tecnològic, sinó també un compromís amb la diversitat lingüística i cultural, assegurant que, a nivell global, el 6% d'hispanoparlants no quedin al marge de la revolució de la intel·ligència artificial, i en clau de l'estat espanyol, que Catalunya, Galícia i el País Basc no quedin exclosos de la intel·ligència artificial. D'altra banda, l'aliança entre Microsoft i OpenAI ens porta al terreny de la ciència-ficció amb l'anunci de la construcció d'un superordinador d'intel·ligència artificial valorat en 100.000 milions de dòlars. Sí, sí, ho heu escoltat bé. 100.000 milions de dòlars. Aquest projecte, conegut com Stargate, no només busca potenciar les capacitats d'OpenAI, sinó també reduir la dependència tecnològica de tercers, com l'empresa Nvidia, marcant un abans i un després en el desenvolupament per part de Microsoft. Però les novetats no s'aturen aquí. OpenAI ha sorprès tothom presentant Voice Engine, una eina capaç de clonar la nostra veu amb una precisió sorprenent a partir d'una mostra d'àudio de només 15 segons i d'una instrucció de text. Aquesta tecnologia obre un ventall de possibilitats, però també planteja interrogants importants a nivell ètic i legal, especialment després de casos com la manipulació electoral a través de la clonació de veu del president dels Estats Units, Joe Biden. En un esforç per fer la IA més accessible, OpenAI ha eliminat la necessitat de tenir un compte propi per accedir al chatbot ChatGPT, democratitzant així l'accés a una poderosa eina com és aquest chatbot. A més, la constant evolució de l'aplicació DALL-E 3 de la mateixa OpenAI, amb la seva capacitat per editar imatges de manera detallada, continua impressionant a la comunitat creativa, oferint eines cada cop més refinades per la creació digital d'imatges. Mentre esperem l'arribada de GPT-5, el panorama de la intel·ligència artificial segueix sent dinàmic, amb noves amenaces i oportunitats emergint constantment. Anthropic i el seu chatbot Claude 3, juntament amb els avenços de Grok, del famós milionari Elon Musk, mostren que la competència en el camp de la intel·ligència artificial és més intensa que mai, empentant els límits del que es considera el possible. No podem oblidar el paper de la tecnologia en la societat, i en aquest sentit destaquem la iniciativa de l'Organització Mundial de la Salut amb l'avatar Sara per combatre la desinformació en temes de salut i la represa de la facturació i fabricació de xips per part de l'empresa TSMC després del terratrèmol patit a Taiwan, que són exemples de com la tecnologia i la intel·ligència artificial poden tenir un impacte positiu en el món. I sobretot el cas de la companyia que fabrica xips a Taiwan, que ha mantingut la resta de grans empreses tecnològiques amb l'ai al cor per si s'aturava la fabricació de xips. Finalment, en un món on la tecnologia avança a un ritme sense precedents, la responsabilitat i l'ètica no poden quedar al marge. La iniciativa de Meta, la companyia de Facebook, Instagram i Threads, per combatre la no identificació de material generat per intel·ligència artificial, i els debats sobre els drets d'autor en l'era digital, que ens recorden la importància de navegar aquest nou territori amb consciència i consideració. Acabem aquest algoritme transparent donant l'enhorabona als companys de Parèntesis Media pels seus 100 newsletters diaris aconseguits aquest passat cap de setmana. Una fita que celebra la importància de mantenir-se informat amb esperit crític davant dels avenços de la intel·ligència artificial. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta edició d'Algoritme Transparent. Continuarem explorant els límits de la tecnologia i de la intel·ligència artificial, compartint amb vosaltres, oients del Món és Digital, els descobriments més apassionants i rellevants. Fins la propera setmana.
Molt bé, Saül, doncs fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.